de delictes sexuals que es dona. El que passa, clar, és molt dur perquè implica menors d'edat. Ara jo també ho dimensionaria, és a dir, no és el grandíssim problema, hi ha problemes gravíssims de delictes sexuals en molts àmbits. I sobre el tema de l'edat penal, clar, ara, ja entenc, això el Malero em corregirà, que l'edat penal sobre aquest tipus de delictes està a 14 anys. Clar, bueno, ho rebaixem a 13, però després a 12, a 11, o sigui que al final hi ha...
La impunitat. Dels 14 als 18 hi ha la franja del dret penal del menor que contempla sancions específiques de tipus educatiu
però pot incloure també reclusió.
Bueno, pues hi ha un règim tancat per menors, però sempre és més lleu, amb centres específics.
No, si va sortir l'altre dia, com vam parlar del tema de l'altre cas de Badalona, d'aquesta família que va marxar, va sortir un expert i va dir que doncs, el que recomanaven era unes classes de teràpia tant pel nen com pels pares. I com comprendreu amb mi, crec que estarem tots d'acord amb una classe de mitja hora de teràpia amb un nen que ha violat grupalment o individualment amb una nena, doncs no s'arreglarà res. I és evident que hem d'anar a l'estructura del problema. A Sant Roc i a Pedralbes, torno a repetir. El problema és de masclisme general.
Això estic d'acord, però...
Totalment. I mentre a les escoles ens estem més a explicar, doncs no sé, com obrir un Excel, i no portem l'educació sexual a les escoles, mentre no abordem el tema de la pornografia infantil i l'accés lliure que es té, i com no abordem tots aquests tipus de problemàtiques de cultures i tradicions diferents que en lloc de millorar l'estatus del feminisme el perjudiquen, caurem en una política bonista que no ens portarà res. Aquest noi deia que fa 20 anys que s'hauria de fer actuat a Sant Roc i que diferents, és igual el color dels partits polítics, ningú fa res. Per tant, és un problema de recursos i d'educació, i dels pares i dels fills.
Ningú no fa res perquè jo crec que la
perquè
gent
no hi ha recursos, no perquè no és prioritari, perquè és un tema que no es considera prioritari. Fins i tot hi ha partits que volen treure el Ministeri d'Igualtat, però que s'han cregut. El que és més prioritari és fins i tot que la guerra d'Ucrània o que el Departament de Defensa, ja n'hi ha prou, on hi posem de veritat, acabam amb la xacra masclista que no solament hi ha mate i viole i ara agrupacions i violacions grupals a nens, sinó que està fent molt mal a la societat en general.
Jo només una cosa, un apunt que jo ve tècnic però que volia posar sobre la taula. Jo, la llei penal del menor, jo crec que, bueno, ho estic llegint ara, inclou l'internament en règim tancat.
Sí.
Vull dir que això es pot donar.
Vull dir que són internaments que la seva naturalesa ja es diu de tipus educatiu i evidentment sempre és molt, molt més curta que el que podria correspondre a qualsevol adult. De tota manera, jo aquest discurs una mica buenista que he sentit amb els nostres interlocutors, amb tot el respecte, no m'acaba d'encaixar, eh? Vull dir, això, quan un ho fia tot a una educació futura que s'ha d'arreglar, és que no té ni idea de per on s'ha de començar a enfrontar el problema. I en quant a les esglésies evangèliques, què vols que et digui? Jo no tinc molt clar tampoc que la defensa de la virginitat sigui un dels factors que ocasiona una violació en grup. O sigui, establir la relació causa-efecte més molt complicat. Em fa l'efecte que són pals de sec.
És una cultura, Javier, és una cultura.
Són pals de sec.
Si tu permets en famílies que la virginitat sigui un valor, i tu permets en famílies que les dones tinguin que estar-se a casa i quan surten al carrer hagin de portar un sac, estàs creant un bressol d'una cultura absolutament masclista, i ja és prou masclista en general arreu, com perquè damunt tu li posis encara uns components de més masclisme que es normalitzen de forma quotidiana al carrer. I
però
per tant,
algú falla, perquè cada vegada hi ha més polítiques feministes i això no tira enrere, eh?
No, Anna, jo, perdona.
I tant que beneficia les polítiques feministes. Almenys, Javier, i Javier en general, almenys n'estem parlant i ho estem abordant i estem intentant, i crec que els governs, en la seva mesura que poden, i intenten portar-hi solucions, perquè fa 20 anys això no seria ni notícia. Per tant, clar que hi fa les polítiques feministes. Només faltaria, i molt.
Anna, jo sincerament discrepo en aquest cas de tu, no amb l'àmbit general que ho planteges, en l'àmbit concret que estem referit. Jo crec que aquest no és un tema del Ministeri d'Igualtat, crec que és un problema del Ministeri de l'Interior. I que són els quants...
Deixa'm acabar.
Jo sóc partidari claríssimament d'una rebaixa de l'edat penal, és a dir, em sembla que certament les coses han evolucionat i que els nanos que abans, en 14 anys, segurament tenien una falta de responsabilitat, ara la tenen, perquè el coneixement, perquè les pràctiques digitals... Digue-li per el que vulguis, per tant, a mi em sembla que això no pot quedar impune de cap de les maneres i que, per tant, s'ha d'abordar aquesta, com a mínim, replantejar i pensar una possible rebaixa de l'edat penal dels 14 anys a menys. Això Jo ho veig claríssim.
Almenys sobretot, quan?
És igual, no és, segurament, escolta'm, si vols puc donar la meva opinió, sí, m'és igual, pot ser 12, pot ser 13, en podem parlar, però el que no pot ser és que hi hagi aquesta impunitat absoluta, però no una impunitat per la persona que fa això, sinó que més la víctima hagi de marxar de la ciutat, no perquè amb ella la puguin tornar a violar, sinó perquè aquests ximples es dediquen a amenaçar el seu germà, diguent-li que si torna a denunciar el cas i els pares, el perseguiran. Aquesta és la situació.
El perseguiran, no, tinguin, el mataran.
El mataran. I que no tinguin cap protecció, no tinguin...
Acabo, Xavier. Això no té res a veure amb la penal. Això que estàs dient ara, que crec que és greu.
Estem parlant d'uns nanos que tenien 14 anys en el moment, o que no tenien ni 14 anys. En qualsevol cas, a mi em sembla que en aquest moment la situació ha canviat i que els nanos de 14 anys d'avui no són, segurament, els 14 anys que teníem nosaltres o alguns de nosaltres. Això d'una banda. Segona qüestió. Tota l'estona estem donant voltes per no dir una cosa que crec que tots pensem. Parlem de l'església ultracatòlica o ultraortodoxa, parlem de sectes, parlem de clans, i no parlem de que en el barri de Sant Roc hi ha un nucli molt potent d'una ètnia, que és l'ètnia gitana, i que normalment es mouen per uns sistemes, per unes regles que no tenen gaire res a veure amb la que és la societat. I això, com que tots som allò amb bona gent i anem aquí a... No, però no ho diguem, no estigmatitzem. Bueno, no estigmatitzem. La realitat és la realitat. La realitat és la realitat.
Però no ho diem.
No, un moment, Xavier.
Sí, però és que probablement no ho diem perquè no sabem quina relació directa hi ha.
Bueno, és que sí, perquè quan es pregunta...
Sí, no, però en el cas no de les esglésies evangelistes és molt evident que ha substituït les formes tradicionals d'autoritat en les comunitats gitanes i que ha afectat la comunitat dels tiets.
Efectivament.
Això és evident, però jo no sé en aquests moments, si hi ha una relació directa...
En el cas anterior sí que ho sabem, sí, perquè està dit clarament.
Però estem fent vinculacions...
No, però
no és un tema d'urbanisme. Hi ha un cas que es dona allà, i com que es produeix allà, diem barri de Sant Roc, perquè ho diu el Xavier García Albiol, barri de Sant Roc. Com que diem barri de Sant Roc, diem comunitat gitana.
Estem fent una
cadena d'equivalències...
No, Xavier, perdona'm, escolta'm. No facis trampes, sisplau.
Jo
dic simplement que allà hi ha un problema i que hi ha un nucli d'una ètnia determinada, que abans ho comentava, jo ho he preguntat amb tota la intenció del món al Xavier,
escolta,
quin paper tenen aquestes les grups veges ultraortodoxes? Fonamentalment estan vinculats a aquest tipus d'ètnies. No dic res més que això. En cas, i no voldria equivocar-me, i demano perdó si m'equivoco, en el cas anterior va quedar demostrat que aquests nois formaven part d'aquesta ètnia concreta i que el clan, com han explicat les persones que hem entrevistat, els van protegir d'una forma absoluta i tal. Aleshores, jo crec que al final hem de posar les paraules concretes a les coses. No dic ni de bon tros, ni s'ha d'estigmatitzar cap ètnia, ni els musulmans, ni els blancs, ni els negres, ni els catalans. No estic dient això. Estic dient que les persones... No, home...
Els blancs molt estigmatitzats.
Que siguem seriosos... Bueno, depèn d'on sí. Dic que siguem seriosos i que parlem les coses com han de ser. I una última qüestió que per mi és tan o més important que totes les anteriors. El tema de la victimització. Jo el tema de la victimització ho trobo simplement inadmissible. És a dir, que quan una persona li passa una cosa d'aquest tipus, quan és una persona molt jove, una persona que quedarà marcada per la resta de la seva vida, perquè quedarà marcada per la resta de la seva vida després d'una violació múltiple, això no li traurà mai ningú li traurà aquest trauma. Això no tingui una conseqüència directa sobre les persones causants, quan se sap qui són, això és literalment inadmissible.
Amb això m'estem d'acord, Ramon, però el problema és que el que no es pot és fer trampes i victimitzar només a Sant Roc, o cronificar només a Sant Roc, o no sé, assenyalar només a Sant Roc. Sant Roc deu ser un cas, dos casos, tres casos, 20 casos, però el problema de les violacions grupals són generals, el problema de la falta d'educació sexual és general, l'accés a la pornografia és general, de violacions n'hi ha grupals individuals cada dia, 10 al mes a Lleida, vull dir, això és intolerable en l'entorn familiar, en l'entorn escolar, en l'entorn laboral. Aquest és el problema que tenim ara, evidentment. Ara parlem de Sant Roc perquè ha passat a Sant Roc.
I ha passat diverses vegades a Sant Roc.
Anual d'Espanya o de Catalunya i veuràs que Sant Roc, doncs...
Sí, 439 a l'any 2021 condemnats per agressió sexual. Treu Badalona i posa les 3.000 viviendes de Sevilla. Vull dir, el fenomen sociocultural, econòmic i de pobresa cronificada em fa l'efecte que és pràcticament el mateix.
Però les agressions sexuals, jo insisteixo, les agressions sexuals no estan relacionades. És a dir, agressions sexuals, malauradament, n'hi ha, són bastant interclassistes en aquest sentit. Jo crec que hi ha un tema cultural de fons que permea que permet fins i tot a les classes més cultes i que tenen educació arreglada amb el tema, per exemple, el maltractament, agressions sexuals.
Sí, home,
per tant,
però és evident que com menys educació, com menys cronificació, bueno, de pobresa, com més marginalitat, més problemes.
En temes de maltractament,
problemes,
en temes de maltractament, en temes de maltractament.
De violacions, parlem ara.
Sí, però, bueno, sí, però...
Maltractaments veig, ja, a totes.
Sí, exacte, però diria que si el maltractament, que és el que jo conec, no hi ha distinció en aquest sentit, és a dir, una major educació no comporta menors casos de maltractament a les dones, jo diria que això deu afectar el conjunt de problemàtiques que tenen a veure amb això.
Amb les violacions jo crec que amb això sí que, vaja, no ho sé, tindríem que tenir l'estadística i parlar per parlar no condueix a res, però jo que crec que és evident que com més pobresa, com més marginalitat, com menys empatia familiar i menys estructura, més problemes sexuals també, per tant, més possibilitats de que es converteixin en violadors a l'edat que sigui, això és evident.
Jo volia... no ho veig evident,
Mm. Bueno, doncs busquem unes estadístiques, però vaja, no ha de ser massa complicat de trobar-les.
Volia aportar una dada que sigués transversal a tota la societat, diguem, els que tenen més nivell de renda i els de menys, que és la pèrdua dels espais, diguem, d'autoritat i sociabilitat. Això ja ho va explicar fa uns anys el Lluís Duc, un antropòleg, deia que la funció que havia fet la família, que havien fet les esglésies, que havia fet l'escola com a espai que conferia, diguem, una relació entre l'autoritat, els valors, els límits, que és molt important, no ho hem posat, això es havia dissolt. Ell parlava d'això com la fractura postmoderna típica, és a dir, en cap espai de socialització es donava, per exemple, aquest concepte de límit, perquè la família contemporània no és la família tradicional, en algunes coses molt bé, en d'altres s'obre aquest problema, perquè l'escola també havia deixat de ser l'escola aquella que... etcètera, i perquè els altres espais, les esglésies, els sindicats, ja no feien aquella funció que havien fet. Clar, com que diem que això és multifactorial, i jo crec que hi ha una cosa que sí que lliga tot això, és que és la manca d'empatia, sobretot dels violadors en general, i dels violadors menors també, la manca d'empatia, la idea de que l'altre és una cosa i és purament un objecte, i això també ve determinat, jo crec, per la manca de límits, és a dir, qui et diu on són els límits? I justament, una mica, a mi m'han saltat les alarmes quan escoltava, doncs, l'educador, perquè semblava que posar límits ara no està bé, és a dir, no es poden posar límits. A veure, jo vaig ser un noi que vaig anar a una escola de pedagogia activa, d'aquells de Rosa Sensat i tal. Allà se'ns posaven límits, contràriament al que diu el tòpic, que diu, els que van a escoles modernes en aquella època, als anys 70, hi havia límits, hi havia una cosa que era llibertat és igual a responsabilitat, i això ho hem amat en una escola de pedagogia activa, no en una escola tradicional. Per tant, la idea de límit hi ha de ser. Què ha passat, jo crec, en la fractura postmoderna? Que ningú s'atreveix d'alguna manera a formular límits perquè tothom té por d'exercir l'autoritat per ser acusat d'autoritari, i aleshores això també influeix en les capes educatives, etcètera.
Entenc el que vols dir, Francesc Marc, però jo crec que l'educador que estava dient no és perquè, el que estava dient l'educador és, nosaltres això ho prohibíem i fotíem una bronca, i per tant els nanos sabien que no n'havien de parlar i ja està, i però vèiem que ho seguien, un cop sortien o sigui, obrien la porta, això s'acabava i feien el que els anava la gana.
Clar, llavors, el problema és la família, no l'escola.
El que estaven dient és, deixem-nos una miqueta d'espai perquè expliquin això i puguem actuar sobre el discurs.
Val, triem de l'equació l'educador, que en tot cas ja el trucarem i s'explicarà. Però vull dir...
que si t'acorda molt els límits.
Jo crec que la confusió entre el que és una educació progressista i una educació, diguem, idiota, és no posar límits. Jo que sóc fill d'una educació progressista i la reivindico, sí, tenia límits. Hi havia una relació entre el que tu feies i les responsabilitats, i també entre el bé i el mal, insisteixo, que sé que no en volem parlar perquè sembla que és parlant de Hollywood, no, i entre el bé i el mal també.
Però jo, si estem plantejant tot això, al final estem plantejant com una crisi d'autoritat envers els menors. I això
no,
significa...
No, Xavier.
Això m'ha acabat. Una crisi d'autoritat que té que tindre derivades penals, és a dir, hem de baixar l'edat, ha de tindre derivades en l'escolarització, hem de posar més límits, ja no és en roc, o sigui, estem tractant els menors com un problema, globalment. No aquells que han fet aquestes conductes, que segueixo dient, és gravíssim, s'ha d'actuar, s'ha de treballar, però no estem parlant ni la majoria dels delictes que es produeixen en aquest sentit, ni la majoria, per exemple, perquè dic les equivalències, és a dir, hem començat a parlar dels problemes que tenen els nanos de Sant Roc, però no tots els nanos de Sant Roc han comès aquest delicte, és a dir, per tant, jo, és a dir, crec que sí que s'ha de parlar dels problemes que pugui haver-hi d'autoritats d'això, però no podem agafar que hi ha una problemàtica general amb els menors d'aquest país, perquè jo crec que no hi és.
Crec que no ho ha dit ningú a la tertúlia, això, no?
No, el que passa és que jo el que estic d'acord amb el Francesc Mare és que el mal existeix. Vull dir, per la via de l'educació i de les polítiques públiques no acabaràs amb el mal. Amb el mal l'únic que pots fer és que tingui conseqüències. I el que s'estan eliminant són les conseqüències.
Tot i que les penes tenien... des de Cesare de Beccaria, tenien una voluntat, diguem, de reintegració a la societat, no només punitives, vull dir, perquè si no...
Penes tenen una doble funció, tenen una funció de reintegrament a la societat i una funció d'inocuització, des de Cesare de Beccaria.
I des d'abans, no? I des d'abans, això és premi de la il·lustració.
No, però dic que la il·lustració no oblida mai la inocuització.
Sí, però sembla que només posem l'accent en aquesta última.
I quan diem inocuització, volem dir... Escolti, la presó no serveix per res. Oi, tant que serveix. Mentre està tancat no fa mal a ningú,
Sí, però, Xavier, això també hi posem límits. És a dir, per què l'edat penal de menors està establerta o no està establerta? Perquè aquest mateix argument de la inocuació ens porta la pena de mort tranquil·lament. I no hi ha problema. Quina major inocuació hi ha que els matem? Ja està.
No,
per tant, és normal...
Això és pura... Això, perdona, t'ho dic amb tota la fe, però això és pura demagogia.
Bueno, d'acord.
No, senyor. Vull dir,
jo no estic d'acord, que sigui demagogia. T'estava posant un exemple extrem perquè entenguis el que vull dir.
El tir per elevació a la màxima, no, senyor? Hi ha sistemes civilitzats, com pot ser el sistema anglès, que determina cas per cas i menor per menor la seva capacitat de culpabilitat. No fa una regla general. Un jurat instruït per especialistes, educadors, psicòlegs i juristes determina cas per cas si aquell menor té capacitat de culpabilitat o no té capacitat de culpabilitat, i si té capacitat de culpabilitat se li imposa una pena adequada a un menor. Amb el cas de l'espantós assassinat del nen aquell de 5 anys, del James Bulger, per dos nens de 8 i de 11 anys, se'ls va imposar una pena de tancament, que es va acabar als 21 anys. I als 21 anys se'ls va donar una nova identitat perquè poguessin tornar a començar una nova vida. Però van tenir una conseqüència molt severa, que va determinar un jurat que va dir que tenien capacitat de distingir el bé del mal. La regla general de que els menors són éssers angèlics, doncs, bueno, ja estem veient que no funciona.
Jo la veritat és que aniria més al gra i és a dir, no sé, estic més acostumada a resumir. Quin problema tenim? Tenim un problema greu de masclisme i de violacions. Per tant,
és que això ho has dit 14 vegades.
Ho tornaré a dir les vegades que faci falta. Com se soluciona aquest problema? Busquem les estadístiques i mirem on hi ha el problema. A l'escola, doncs a l'escola posem assignatures obligatoris des de bressol de respecte sexual i d'equitat. De pornografia parlem ni més de quins són els límits, perquè internet també està fent una gran té una gran bonança per alimentar certes actituds masclistes envers el sexe contrari. Aquest és el problema que tenim. Escola, les famílies no les podrem arreglar. Ara és evident que també hi podrem dedicar molts més recursos, de la mateixa manera que tenim guàrdies urbanos de barri, podem tenir educació socials de barri, i hem de dedicar molts més recursos a les noves cultures i a les noves formes de viure que darrerament viuen arreu de Catalunya. I si no afrontem aquest problema, anirà a més. No perquè n'hi hagi més, sinó perquè, evidentment, no tallarem d'arrel el problema. I aquest problema no se soluciona ni avui ni demà. I necessita recursos de forma immediata. I, evidentment, el feminisme s'hi ha de posar més diners dels que hi posem, i no eliminar el ministeri, sinó... No, com t'ho diria jo, enxamplar el que és la cultura de l'equitat a qualsevol estructura de la nostra societat. Si no fem això, anirem pel pedrega.
Una cosa molt, molt ràpida, perquè hi ha un tipus d'argumentació, abans que se m'ha dit amagoc, que és l'argumentació per la qual hi ha una cosa que és buenisme, progressisme, que considera que hi ha una cosa angèlica. Aviam, l'edat penal dels menors no està establerta perquè ningú pensi que el menor és un ésser angelical que no pot fer absolutament res. Està establerta perquè s'entén que el menor està en una època de formació i que la societat assumeix una responsabilitat molt més enllà de la pròpia individu del menor. S'ha establert per això. No és aquesta idea de que hi ha una idea buenista d'angèlica. L'argument pel qual el dret penal té una funció bàsica, més que restitutiva, neutralitzadora, és un argument que et pot portar molt lluny. És l'únic que volia assenyalar, i crec que amb això no estava fent demagògia.
No, clar que no, i a més són nens, pensem que són nens, i per tant encara, no sé, si creiem en la reinserció, doncs a Gandhi tindrien possibilitat de ser persones absolutament integrades a la societat. No podem posar nens de 10 anys a la presó, perquè això tampoc ens conduirà a res.
10 i 9 minuts, un segon. RAC 1. Tractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Comanda feta no fa destorb. Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis
a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi una Aidu d'Airzone en l'aire de casa teva o del teu negoci, siguis on siguis, i comença a estalviar. Aidu disponible a Amazon, tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança.
Emprenedoria, gestió gastronòmica, innovació, tècnica culinària, màrqueting, negoci gastronòmic, pastisseria. A Barcelona Culinary Hub t'ensenyarem molt més que cuinar. Barcelona Culinary Hub, aprèn molt més que alta cuina. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Maurens. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Aquesta nova temporada, reconnecta't amb la natura. Apropa't al Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com La jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Són les 10 i 24 minuts. Jèssica Albià, que ha parlat aquest matí amb la Gemma Nierga a Ràdio 4, a Televisió Espanyola, de la polèmica per les suposades negociacions entre Podem i Esquerra per presentar-se junts a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Albià ha confirmat que la informació sobre les converses entre Podem i Esquerra els hi va fer arribar la direcció de Podem, però la líder dels comuns al Parlament vol donar el capítol per tancat.
que a nosaltres ens havia arribat aquesta informació per part de Podemos, sí.
I ara que Esquerra ho nega, donen per bona la versió d'Esquerra.
Exacte.
Per tant, es fien més de la versió d'Esquerra que la que els havia arribat de la direcció de Podemos.
És que no m'interessa si ha passat o no ha passat.
No li interessa.
No vull saber-ho.
No vol saber si Podemos està negociant amb Esquerra.
Jo el que vull saber és... A mi la notícia que m'interessa és... El divendres sortim juntes a guanyar.
Rei Xavier Domènech, sentir.
No, un episodi... Bé, jo crec que serà anecdòtic dintre d'una setmana, però bueno, sí, és un episodi. Crec que el Pablo va estar el dilluns aquí i va dir que havia vingut de Barcelona i suposo que alguna cosa de... No tinc idea, no, en aquest cas és pura especulació. Però seria molt estrany, és a dir, que hi hagués un... Home, seria estrany tant per la... Bueno, jo crec que Esquerra Republicana, a més a més, ahir estava en una assemblea Esquerra Republicana, vol dir que la notícia no els devia anar massa bé, però jo crec que és una... forma part d'un escenari de negociacions intenses que suposo que clouran, bueno, han de cloure, legalment ho estableix la llei, han de cloure aquest divendres.
De totes maneres, vistes els panorames, vistes les enquestes, vist el que acaba de passar en les eleccions municipals,
sí,
que estiguem a aquestes alçades, a 48 hores de tancar les llistes electorals que s'han de presentar, de la manera que estem, amb discursos absolutament incendiaris com el de Pablo Iglesias durant aquests últims dos dies, ja entenc que no està a la direcció i per tant és un opinador, pot dir el que li doni la gana, però que l'esquerra manifesti un cop més aquesta capacitat de destrucció, t'asseguro que a mi no deixa de fascinar-me. Ho trobo absolutament increïble com uns partits que tenen punts comuns, evidentment, i en Xavier en sap molt més que jo perquè hi ha estat molts anys, tenen punts comuns i que per tant saben positivament que si no van junts la patacada serà descomunal, a 48 hores encara s'estiguin fotent els trastos pel cap.
És fascinant.
És fascinant, realment. És que, de veritat, la capacitat d'autodestrucció no deixa de sorprendre, no? Vull dir, és que és allò que dius...
No, però no és sorprenent. L'esquerra, la patologia pròpia de l'esquerra és la scissió.
Sí?
La scissió permanent.
Jo...
Això...
Deixa el comentari, només ho puc dir. No, la patologia...
Feia estona que anava dient...
Ja
estan aplicant l'autocrítica.
No, per sort no soc amb aquestes negociacions i amb tot això i per tant no ho haig de viure ara. Jo diria, les negociacions jo n'he viscut i n'he viscut algunes que malgrat diguem, van ser també a último minuto, el resultat posterior no va ser negatiu, no per les negociacions, és a dir, el 2015 i el 2016 jo vaig tindre que estar tancant negociacions també especialment intenses i també d'aquestes de... Falta un minut perquè tanqui el registre, que enviaves gent al registre amb diferents documents, amb les diferents opcions, i tenia la gent... Quin document havia d'entrar segons la negociació. I l'any demà d'això es feia una campanya electoral i fins i tot, en el cas de les eleccions generals de Catalunya, les guanyàvem. Vull dir que el context, diguem, favorable o desfavorable per l'esquerra no prové directament d'això. Ara és cert que, i amb això us dono tota la raó, no sé, la cosa més ja global de l'autodestrucció de l'esquerra, que espero que no sigui certa, és cert que en un context desfavorable, que és l'actual, en un context desfavorable per molts altres factors, no és un espectacle edificant estar fins a l'últim minut i menys utilitzant els mitjans per comentar la negociació. Això és absolutament, jo estic absolutament d'acord amb això.
Diu que et troben a faltar, Xavier.
Ja, sí.
Hi ha una cosa que fa un segon, Francesc Marc, i després tu.
Que fa una mica de feredat, però que és veure com és difícil conciliar sempre dos vectors de la política, és el projecte i el lideratge, no? Perquè és evident que aquí hi ha una qüestió de lideratge i de personal, és a dir, cada líder porta unes persones i les han de col·locar en uns llocs, etc. Això és la vida, no? És la vida, és les organitzacions, tothom malda per col·locar amics, els propis, els que té més a prop, i el projecte. Clar, si no m'erro, miro el Xavier, que és el que en sap més a la taula, si no m'erro, el projecte de Sumar o Podemos és bastant semblant, no hi ha grans diferències programàtiques, ideològiques, etc. Per tant, tot al final queda reduït a una qüestió de saber finalment qui acaba manant més o menys. Aleshores, et pregunto, tu que coneixes aquest espai, diuen que fer política també és arribar a una solució de compromís. Tu veus molt difícil que arribi un equilibri, una solució de compromís?
No, jo crec que, o sigui, és evident que les negociacions són això que dius tu, és a dir, té que veure amb els pesos de cada espai, de cada família, té que veure amb com s'expressa territorialment això, i a més en aquesta negociació és especialment complexa perquè si no vaig mal fixat hi deuen estar implicats com a mínim més de 10 espais polítics, perquè hi ha diguem, els estatals, els territorials, és a dir, jo, és una negociació molt complexa. És cert que sí que hi ha diferències en termes de lectura estratègica, és a dir, jo això no, tampoc no voldria deixar-ho tot en un tema, sí que hi ha diferències, és a dir, Podemos ha remarcat molt més el discurs confrontatiu en aquests últims anys, en el sentit de diguem, hi ha un problema greu sistèmic, etc, etc, que es vehicula en l'Estat, que es vehicula en certs mitjans de comunicació, que es vehicula en diferents espais, i que demanda, diguem, un embat molt més dur en termes discursius, en termes polítics, en termes pràctics, i en el cas de Sumar està assajant més una idea molt més transversal, és a dir, que això hi és. Ara bé, per la pregunta concreta, tota negociació, aquesta negociació jo crec que hauria d'estar condemnada a l'èxit. L'èxit hauria estat que no hagués ni començat, evidentment, però hi ha l'èxit en el sentit de que l'anàlisi que fan tots els actors és que volen anar junts, i si l'anàlisi que fan tots els actors és que volen anar junts, i és més, hi ha dues responsabilitats aquí. Hi ha una responsabilitat en relació al propi espai, a la pròpia articulació d'aquest espai de l'esquerra, però hi ha una altra responsabilitat, que és que la conseqüència o no de que es vagi junt posa en joc, segons les enquestes, això també s'hauria de veure, però posa en joc la possibilitat o no que rediti un govern, que no hi hagi un govern PP-Vox a l'estat espanyol. Per tant, diguem, la responsabilitat ja no és en termes d'unitat de l'esquerra, sinó que va molt més enllà en aquest sentit. Ara bé, dit tot això, és a dir, que per tant el meu anàlisi és que sí, que acabarà bé en el sentit que aquells que volen anar junts aniran junts i juntes, crec que acabarà bé, és cert que molt de compte, perquè els accidents també passen en aquests processos.
Ara.
No, jo li volia dir al Javier que és veritat que l'esquerra, el Javier Melero, que l'esquerra doncs tendència a la escissió, però també et recordaré que tu et vas descendir d'un partit de dretes gairebé abans de formar-se, encara que llavors potser de l'esquerres, no?
Jo crec que el Melero té una tendència de bons trusquista.
No, això del trusquisme, mira, estava pensant en el trusquisme, però allò que deia el Francesc Marc, de que en realitat les diferències programàtiques són poques, però el que compta és el lideratge. Evidentment, entre Trotsky i Stalin, de diferències teòriques hi havia molt poques. L'única diferència era veure qui podia matar abans l'altre. Es van sortir millor Stalin.
El problema és...
Era un tema de piolet.
Era un tema de piolet, bàsicament. I home, el nou espai d'unificació de l'esquerra comença a semblar aquells tios de 50 anys que dius és un jove molt prometedor.
I ja, però saps què passa? Jo no és que us vulgui defensar, perquè feina tinc el dia a dia amb les eleccions. Però quan hi ha un principi d'autoritat que jo mano, i a la dreta normalment hi ha un principi d'autoritat molt més ferm, això és el que penso, i si no estàs d'acord amb mi, doncs al carrer. En canvi, l'esquerra intenta ser més assembleària, intenta doncs, posar més en comú tots aquells punts, i això és molt difícil.
Sí, com perquè... a Bulgària, que
sí,
votaven
no,
amb el
98%. No, com a la teva família. Si tu a la teva família, a la teva feina, o el que sigui, a l'ens que pertanyis, intentes prendre una decisió de forma entre tots, doncs tardes 4 hores. Si n'hi ha un que mana i diu es fa això, es tarda 2 segons. I aquest és el problema de l'esquerra, que intenta ser més oberta mentalment, i aleshores, en el moment de les eleccions, doncs, aquestes contradiccions et poden portar en el punt on estem ara. Però jo crec que, en definitiva, que els partits s'obrin a les llistes obertes, s'obrin a la pluralitat, no és dolent. El que passa que ara tenim una premura doncs, que ve l'extrema dreta i que ve la dreta, i llavors tot ho posem al mateix sac i ens hem de posar una pinça al nas i votar fins i tot allò que potser no voldríem per la por a l'altre, però no sé si això acabarà arreglant el món, m'entens? Jo crec que s'ha d'anar més precisament a el que vol fer l'esquerra, és a dir, a intentar posar les opinions de tothom sobre la taula i decidir allò que és més bo pel bé comú, no jo mano i es fa així. Però clar, és difícil, jo tampoc tinc la solució.
Jo un comentari sobre el que ha dit, a tall del que ha dit l'Anna, que és això d'anar votant la pinça al nas i perquè no vingui. A mi em preocupa que l'orientació electoral del conjunt d'actors que no són PP i Vox, en aquest sentit, sigui només la mobilització del vot de la por. És perquè si només és la mobilització del vot de la por, ens podem trobar en un escenari en el qual, perquè més això ja es va fer el 2019, que més va funcionar, vull dir, hi havia això, però hi havia més coses, però jo crec que sobre la taula s'hauran de posar bastantes més coses, que no només aquesta mobilització, que no dic que no sigui important, però em preocuparia una campanya que fos només el Pedro Sánchez, diguem, demostrant agressivament que està emprenyat i que vol guanyar, i per tant et fotré no 6 debats, em fotré 12, i per tant jo vull estar cada dia amb tu debatent un sí, un sí pugilístic, de boxe pugilístic pràcticament.
Home, més aviat de culebron turc de sobretaula.
Bueno, sempre rebaixes tot. Però
tu que t'agrada la boxa, coi, ara que et tirava un cable.
A mi el que preocuparia és una campanya que només estigui centrada en això, bàsicament, primer, perquè trobo que és una campanya pobra, però perquè, a més, no crec que ni que s'aconsegueixin, que pot incorrer en el país en aconseguir els objectius volguts, que és, efectivament, que no governi un govern de PP.
Sí, però, però imagina't que, no sé, jo a vegades, jo també tinc molts dubtes de moltes coses, però si jo fos espanyola, que no ho soc, pensaria, i fos socialista, que tampoc ho soc, pensaria, he portat una pandèmia a la mar de bé. El nivell d'endeutament del meu país és molt millor que els de la vora. El nivell d'inflació també. Hem ajudat als ERTOs, hem ajudat a les gasolines, hem fet lleis bastant igualitàries. I guanyi el PP a totes les comunitats autònomes, doncs com ho fas?
Sí, perquè la gent és tonta i vota malament, no, no, és el que s'està dient últimament. No,
no? Jo no dic això, però la realitat d'Espanya és aquesta. És a dir, jo crec que en els darrers 4 anys precisament no s'han fet les coses, ja no parlo des de la meva òptica independentista, aquesta la deixo al marge avui. Però si fos espanyol o una ciutadana d'Arevalo, doncs pensa, no ho sé, no hi veig el drama com perquè hagi de guanyar tot arreu el PP, i per tant, si jo fos un assessor del Pedro Sánchez, que tampoc ho soc ni ganes, doncs no ho sé com l'enfocaria la campanya, perquè traient tot allò que has conquistat o que has fet bé en els darrers 4 anys, perds a totes les comunitats autònomes i principals ciutats espanyoles, com l'has d'enfocar la campanya?
Anna, jo crec que, primera, fas bé de no ser assessora del Pedro Sánchez, perquè deu ser una feina complicada en aquests moments.
I dures molt poc, eh?
I dures molt poc. Té una tendència...
Però tu passes bé.
Però sí, això sí, mentre dura te passes bé.
Jo sí que m'agradaria...
T'estàs acostumat,
Escolta, per què no?
Jo tinc la... Tinc la sensació, Anna,
digues.
De que això que dius tens raó, i que des d'un punt de vista d'una lectura, diguem-ne, si m'ho permets, informada, podria ser que això es vegi d'aquesta manera, però quan baixes a la majoria que vota, això no funciona. És el cas, per exemple, de Madrid, amb Ayuso. És un cas paradigmàtic, no? Segurament que el que va fer durant la pandèmia va ser exactament el contrari del que s'havia de fer, en bona part. Bé, majoria absoluta. Sí, tens raó, ha fet unes noves lleis igualitàries, però lleis que possiblement molta gent percep com un pèl precipitades. És a dir...
Ja, perquè tenen el control dels mitjans de comunicació. Mira el que ha passat avui amb lo de...
Espera't.
Som amb els mateixos mitjans de comunicació de 2015, Podemos va pujar com l'escuma.
Sí.
I no han canviat els mitjans de comunicació.
I fent bàsicament campanya als mitjans de comunicació més ultradretats.
Ara s'han tornat feixistes tots els mitjans de comunicació, però quan anàvem bé, no.
A vegades, Anna... No, Xavier, però és únicament una percepció personal.
És que ningú ha dit... Perdona, eh? Intervé l'on de poll, és un trampós. Perquè ningú ha dit feixista.
La Mònica Oltra, mira en quins diaris ha sortit i en quin tamany.
Sí, però la Mònica Oltra en aquests moments és, lamentablement, una persona absolutament fora de la política per una cosa en la qual no va fer res mal fet. I és la realitat. Aquesta és la realitat. Però això anien acabassades de casos d'aquest tipus, que aquesta informació manipulada es provoca aquest tipus de coses. Jo el que et volia comentar anteriorment, i és una opinió, puc estar equivocat, tinc la sensació que la pressió que ha posat el món Podemos, per entendre'ns, i especialment la banda, doncs, dels ministeris d'igualtat, en definitiva aquest món, ha posat una pressió a uns canvis accelerats que a la societat li costa de pair. A una societat que, diguem-ne, que veu amb certes contradiccions tot el tema de llei trans, tot el tema de l'elecció del canvi de sexe a determinades edats sense que hagis de consultar. És a dir, tot aquest tipus de coses, per exemple...
Les excarcel·lacions del sí és sí.
Per exemple...
D'aquí 6 mesos me faré una estadística de les excarcel·lacions del sí és sí, quins són els avantatges i quins els inconvenients.
Bé, en qualsevol cas, sigui com sigui, possiblement algunes coses la gent no els ha acabat d'entendre. I jo estic d'acord amb tu.
La gent no li han volgut explicar bé, que és una altra cosa.
No serà perquè no hagi sortit vegades el Sánchez a explicar-se i els ministres cada 2 per 3 fent rodes de premsa. Però la veritat és que hi ha coses que costa d'entendre, perquè per més voltes que li dones et quedes amb el titular, i això és el que li passa a una franja molt important de la gent. Jo estic d'acord amb tu. Segons la gestió que ha fet Pedro Sánchez i que ha fet el govern socialista durant aquests anys, home, escolta'm, Espanya econòmicament marxa bé. S'han aprovat lleis que són les més modernes i les més progressistes en temes d'igualtat. El tema dels indults, que déu-n'hi-do el risc que va arribar a assumir Pedro Sánchez fent una cosa d'aquest tipus, i evidentment la situació a Catalunya no té res a veure amb la de l'any 2017.
T'he dit que això ho deixem a part perquè...
Deixa'm acabar. Per tant, que m'estranya molt que perdi València, les Illes Balears, A Extremadura, encara me'n deixo algun. Aragó.
Sí.
Hòstia, ha perdut pràcticament tot el que tenia. Li queda Castella-La Manxa, que és un tio que no està d'acord amb ell. Mm. És que realment és la bomba el que li ha passat al PSOE a aquestes eleccions.
Són els darrers 6 mesos. Jo... La política legislativa fomentada per Unides Podemos els darrers 6 mesos ha esfonsat el govern Sánchez.
Jo puc...
És que jo crec, favor, jo crec que... No, perdona'm, estic d'acord amb en Xavier.
Jo
és una
no,
opinió
en absolut.
Per... Jo crec que sí.
Domènec.
Jo bàsicament...
Jo crec que no per dolenta, sinó perquè no s'ha entès. No s'ha entès.
I per incompetència tècnica, eh?
Bueno, perquè hi ha un domini dels mitjans absolutament de dretes que fan creure a la gent el que volen. Sobretot les televisions, més que els mitjans de comunicació, de ràdio, es crec.
Jo crec que sí que hi ha hagut, diguem, aniré al fons de la qüestió, però crec que hi ha hagut errors tàctics en termes electorals, i crec que la campanya de les municipals i de les autonòmiques a l'Estat... hi ha hagut un error tàctic important per part del PSOE, i a més hi ha hagut, perquè també anar pel canto d'un duro, ha sigut l'enfonsament de electoral de Podemos. És a dir, perquè si mirem després, si anem al detall, no ha sigut una... Encara que és veritat que la sensació de la nit electoral és de gran marea blava, si després vas al detall, no és així. Va al canto d'un duro a cada lloc. Jo crec que la campanya electoral estava mal plantejada des de la Moncloa, i estava plantejada en termes molt plebiscitaris. Es van comprar el mar de la dreta, i el mar de la dreta és això, un plebiscit sobre Pedro Sánchez, derrogar el sanchismo, i la Moncloa va dir, pues ok. Però no eren eleccions generals, eren eleccions municipals, eleccions autonòmiques, i clar, quan el Pedro, potser estic equivocat, però quan el Pedro anava a cada lloc a anunciar una nova mesura legislativa global, jo crec que li estava traient bastant lustre el que eren aquelles eleccions. I crec que aquí hi ha hagut un error tàctic. Hi han dos arguments pel tema de per què s'ha produït aquesta derrota. I hi ha un argument que jo crec que, a més, l'argument que analitza la Moncloa així, és aquest argument que heu posat sobre vosaltres sobre la taula. És a dir, bàsicament la culpa és de la Irene Montero. Per resumir molt l'argument, el Xavier Nadal no diu que sí, per tant...
Per resumir-ho, eh?
Molt sintètic, la culpa és de la Irene Montero. Jo, no ho sé,
veritat,
jo crec que no, evidentment crec que no, però no entrem en el debat de per què crec que no. És veritat que jo recordo al mig de la polèmica de la llei sí o sí, quan estàvem al mig del gener, quan el PSOE estava dient la vull reformar, la pacto amb el PP, tot aquell follon que hi havia en aquell moment, l'enquesta del CIS preguntava sobre si s'havia de reformar aquesta llei, i crec que més del 70% de la població espanyola deia que no. Per tant, els efectes aquests que s'estaven produint, els efectes electorals de la llei, jo no els veia. Els veia en els mitjans de comunicació, els veia en els debats parlamentaris, els veia en la baralla entre els socis, però en termes de població això no estava passant, almenys tal com reflexava el CIS. Jo crec que hi ha dos problemes per mi. Un és pactar molt millor les agendes de transformació i per tant anar a una, no muntar follons al mig de les agendes de transformació, que això és el que realment fa mal, és a dir, no muntar-les. És a dir, no, jo crec que la postura del PSOE, ja sé que vosaltres penseu el contrari, però crec que la postura del PSOE respecte a la llei sí o sí va ser responsable, és el que penso jo. Però més enllà d'això hi ha un problema que per mi és més de fons i és més de calor, i té que veure amb aquests pactes d'agendes de transformació molt més globals i no només en el si del govern. A mi el tema és, a Espanya hi han dues alternatives. Una alternativa ara mateix que passa per PP-Vox, sigui PP-Vox en el govern o PP en el govern amb el suport de Vox, passa per aquesta, o passa per una majoria que està conformada per forces polítiques tan dispars que van des del PSOE a Bildu, passant pel Bloque, passant... O sigui, i el que em temo a vegades és que si no es fa pedagogia sobre això, hi ha una part de l'electorat del PSOE que no pot assumir aquesta realitat, però que és una realitat objectiva, és a dir, no hi ha alternativa que no passi per aquesta majoria. I si no s'accepta això, l'altra alternativa és PP-Vox. I això és un tema de fons que crec que el PSOE aquí hauria d'establir una estratègia de com comunica això.
Clar, jo estic completament d'acord. És una cosa... Perdó.
A veure, jo crec que hi ha dues coses que són veritat, que semblen excloents i no ho són. Una, des del primer dia, aquest govern espanyol va tenir en contra... tota la mecànica de la dreta amb un eslògan que era govern il·legítim, això és així. I una altra cosa que passa és que hi ha hagut moments, que tu li pots dir soroll Xavier, o tu altre Xavier li pots dir incompetència, que no s'han fet les coses bé. Jo crec que és veritat les dues coses, i la dreta ha posat l'etiqueta de govern il·legítim, que jo crec que és inacceptable, perquè el govern era absolutament legítim, és inacceptable, cosa que té tendència a fer la dreta quan no governa, a Espanya. I l'altra cosa també certa és que molta d'aquesta agenda de transformació s'ha fet malament o s'ha fet de manera sorollosa o s'ha fet creant un efecte contrari del que es buscava. Dit això, hi ha una cosa que em preocupa per ampliar el debat. Llegeixo avui que ahir el senyor Feijó va dir que derogarà algunes lleis com la trans o la de la memòria perquè, literalment, provenen de minories polítiques. Home, doncs llavors haurien d'haver derogat tot el que va pactar el senyor Aznar el 96 amb Convergència i Unió i el PNB, perquè l'agenda de l'Aznar entre el 96 i el 2000 neix de l'acord del PP amb Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc, que eren minories, si no m'erro, minoria catalana i minoria basca. És a dir, com a argument polític de que tu no pots fer lleis amb minories, et carregues el pluralisme polític i aleshores vol dir que la cambra, diguem, dels diputats només hi pot haver dos partits, diguem, la dreta i l'esquerra, i que ja no, diguem, no cal que hi hagin partits territorials nacionalistes perquè estan... Això connecta amb una cosa que el Pablo Iglesias va repetint, i jo crec que té raó, que és que hi ha un sector de la dreta, no dic tota, que si pogués, no només il·legalitzaria Bildu, Esquerra, i els dimarts i els dijous el PNB, i potser Junts. Bueno, alerta.
A veure... Perdona, Anna, per acabar, sisplau, i és que ja haurem d'anar canviant de tema.
No, dos cosetes molt puntuals. Una, les causes per agressió sexual es tipliquen per la llei del sí és sí, perquè tots els abusos són agressions, però això no es diu enlloc. I dos, jo crec que el tema és bàsicament de relat. La dreta té el control dels mitjans de comunicació de Madrid, que són bàsicament televisions i mitjans i diaris, pensa que contra el País n'hi ha 5, i tenen el relat absolutament comprat, i tot allò que sigui pactar amb independentistes amb independentistes catalans i amb feministes, doncs s'està convertint en un exabrupte continu i diari del Vallès senyor González, que va triomfar ja fa uns anys, i així estan, i l'esquerra no ho contraposa, entre altres coses, perquè si l'esquerra contraposa o el PSOE surt a defensar el dret de l'autodeterminació de Catalunya o qualsevol altre dret que provingui de la perifèria, doncs la dreta encara se li tirarà més al damunt, i per tant l'única possibilitat és que els avanços per les comunitats autònomes que volen tenir més independència és que és la dreta, perquè són els únics que poden fer les coses, poden canviar Espanya sense que ningú se'ls hi tiri al damunt. I aquesta és la veritat, tenen el relat comprat i no sé, no hi veig solució immediata.
Molt breu, Melero, per acabar, si vols.
No, que malament podrà el Feijó fer això que diu, que deia el Francesc Marc, quan va ser la primera comunitat autònoma que va fer una llei d'igualtat trans, homosexual, etc, etc, i la primera comunitat autònoma durant els 13 anys del seu govern que va posar una conselleria d'igualtat. O sigui que, vamos, no crec jo...
Per què ho diu, llavors, Xavi?
No, per allò que les declaracions del Feijó, de la reversió, d'eliminar...
No, però per què ho diu, llavors?
Ah, però ho diu, jo no sé per què ho diu.
Perquè li fa dir l'Ayuso.
Perquè menteix o perquè deu pensar que el signe dels temps va passar per aquí ara, però ell, en els seus 13 anys de mandat...
Per això dic, li fa dir l'Ayuso.
Vamos, és que la llei la tinc aquí, la llei, sí, sí, sí. La llei d'allà, la consejeria competente en matèria d'educació incorporarà la realitat homosexual, bisexual, transexual, transgènere, intersexual en los contenidos transversales de formació i de tot l'alumnat de Galícia.
Pues que no es conté...
Això és la llei del Feijó.
S'està desdoblant aquest home.
Però
no és contradictori que ell fes això, que estic d'acord, que és absolutament hipòcrita ara que plantes això, però no és contradictori que ell fes això, encara faci tot el contrari si és del govern d'Espanya. Vull dir que això també pot passar.
Bueno, sí, però...
Sí.
Que des del punt de vista dels principis es fot riure.
Sí, això absolutament.
10 i 48 minuts. Ja tenim les preguntes del primer examen de la selectivitat, l'examen de castellà, la Facultat de Biologia de la UB, i a l'Eudal Martínez. Hola, Eudal, de nou.
Hola, bon dia.
Què hem preguntat?
Doncs mira, a veure, hem de dir que en general els alumnes han trobat que era un examen força assequible, de fet, tot i que tenien una hora i mitja per fer-lo, alguns al cap d'una hora, que era l'hora mínima, diguem-ne, que s'havien d'estar entre l'aula, ja sortien, és a dir, que alguns han anat realment ràpid. Mira, per una banda, han sortit les dues lectures obligatòries del batxillerat, que són La Fundación, d'Antonio Buero Vallejo, i també Nada, de Carmen Laforet, que és un clàssic, de la selectivitat dels exàmens de castellà. També, però sempre hi ha aquells anàlisis d'alguns textos, d'algunes novel·les que han de fer els alumnes, i en aquest cas els textos escollits per una banda han sigut una novel·la de Javier Marías, que es diu Tomás Nevinson, que és una novel·la que tracta una mica sobre els límits entre el bé i el mal i que analitza la condició humana, no? Per tant, els alumnes havien de fer una mena de text reflexiu sobre aquesta condició humana i tot plegat, i també analitzar doncs, aquest text a partir d'una sèrie de preguntes. I l'opció B era un altre text de la de la filòsofa Irene Vallejo. En aquest cas, un assaig, diguem-ne, centrat en com les noves tecnologies, fins a quin punt, doncs, conviuen o no amb elements, doncs, més clàssics de tota la vida, com poden ser els llibres, no? És a dir, per exemple, en frases com és probable que al segle XXII hi hagi més monges i llibres que WhatsApp i tablets, no? Per tant, una mica això, no? Com poden, fins a quin punt tenen data de caducitat, doncs, les noves invencions. Doncs a partir d'aquests textos, ja dic que els alumnes havien de fer una sèrie de valoracions i també havien de respondre una sèrie de preguntes, i jo, si més no, el que seria una mena d'enquesta a peu d'urna aquí en aquesta facultat de Biologia, crec que la majoria han escollit l'opció A, que l'han trobat més fàcil, tot i que, com dic, el text filosòfic sobre la condició humana admetien que potser era una mica més complicat que l'altre. Què passa, però, que l'opció B hi havia les figures retòriques, és a dir, havien d'analitzar quina figura retòrica hi havia en una frase concreta, i com sabem, això sempre, diguem-ne, fa com que no acaben d'estar segurs de les figures retòriques, i molts, doncs, han acabat optant per l'opció A, que han considerat que era una mica més assequible.
Quina era la figura retòrica? Que sempre en surt una, no? Vull dir, sempre és com que cada any és la d'alguna.
No, mira, en aquest cas era, a partir de la frase "les coses engullen a les coses precedentes", havien de dir si aquesta frase conté una figura retòrica que podria ser una hiperbaton, un oxímoron, un retruécano o una personificación, que evidentment era una personificación, perquè la frase de les coses engullen, evidentment les coses no poden engullir, doncs era aquesta personificació. Com dic, però molts alumnes han volgut anar sobre segur i no posar-se amb el tema de les figures retòriques, que a vegades, doncs, són una mica liades i complexes.
Gràcies, Odal.
A vosaltres.
He fet una petita cerca i nada de Carmen Laforet ja va sortir el 2013 i el 2022.
Clar, és
la... Cada dos o tres anys surt el Nadal.
Mentre no deixi de ser lectura obligatòria, et queixaves, Francesc Marc, que no es parla del bé i del mal, doncs mira a la selectivitat.
Home, que jo sàpiga, l'únic llibre que no parla de la condició humana és la guia telefònica.
Bueno, i segons com tu miris.
Sí, segons com tu miris, pots fer una reflexió.
Quan surten moltes persones.
Sí. I si mires les pàgines grogues, ni això.
Heu vist que les pel·lícules...
Ja no n'hi ha de guia telefònica.
Telefònica,
no,
arrenca la pàgina.
Sí.
Curiós, això.
Sí, és veritat.
Hauríem de parlar dels tòpics de les pel·lícules.
És veritat.
És un gran tema. És un gran tema.
Sí, és curiós. És curiós, sobretot pel que ve darrere, que no deu clar. Escolta, aquí on està la M? S'han emportat la M.
Falten 8 minuts.
Mires amb una cara de sorpresa. Tu vas, arrenques la fulla, perquè busques el senyor Martínez, per exemple. M'entens el que vull dir? Sí.
És que estic pensant que sona molt a xino, això, la guia telefònica.
Sí, jo crec que...
Vaig trobar una per casa i vaig guardar-la per si de cas. Perquè si un dia... Perquè ara no pots trobar telèfons. Ara, per qüestions de privacitat, abans a les ràdios teníem totes les guies telefòniques d'Espanya, sí, i podies trobar qualsevol telèfon, en paper. I ara això no ho pots trobar enlloc.
Sí, home, per internet.
Ja ho han tret, internet. I l'11-18 aquest, no sé què, també hi ha molta protecció de dades. I allà... hi havia molts telèfons particulars i maneres... Sí, volies localitzar el Xavier Domènech, i el seu telèfon no sortia.
Però buscaves uns quants.
Sabíem que es deia Domènech no sé quantos.
Ah, no sortia el telèfon.
Bueno, potser no.
Ah, no ho sé, no ho sé.
Però sabent que es deia Domènech no sé quantos, buscaves un altre Domènech no sé quantos. Hola, aquí el Xavier. No, és casa la germana. Ai, perdoni, que m'he equivocat, em poso el telèfon del Xavier. I te'l donaven. Enginyeria social.
Això és el que fèieu els periodistes.
Home, clar.
Enginyeria
social.
7 minuts i arribarem a les 11. De seguida acabarem, però abans, vull dir, tinc una trucada pendent que us explico la història. Bàsicament, estàvem aquí un dia, recordo, fa un parell de setmanes amb el Basté, i vèiem un petit requadre, un anunci a la portada del diari, i no enteníem què era. Deia, volar es humano, aterrizar es divino. Vam pensar, hi havia un senyor que no sabíem qui era i no sabíem de què estava anunciant. I a poc a poc vam anar veient, doncs, a marquesines dels autobusos, en alguns autobusos també hi sortia aquest senyor, i amb aquest títol, que després vam saber que era un espectacle del Teatre Victòria. Fins aquí, doncs bé, pensàvem un altre espectacle com qualsevol altre, però després, buscant, ens vam assabentar que aquesta persona és Enrique Piñeiro, que és, atenció, actor, director de cinema, productor, pilot argentí i mecenes. Enrique Piñeiro, bon dia, buenos días.
Buen día.
Para empezar, ¿nos puede explicar un poco quién es usted?
Ay, qué pregunta difícil.
Demasiadas cosas, ¿no?
Sí, digamos, tengo algún trastorno de atención y he variado entre actividades distintas. pero básicamente soy un piloto, digamos. Eso es lo que siempre quise ser desde los 3 años y aún disfruto de hacer.
¿Y qué relación tiene con Open Arms?
Nosotros le hemos donado un barco y, bueno, hemos contribuido bastante y trabajamos juntos con Solidair, que es una ONG que tiene 2 aviones, un 737 y un 787, los cuales vuelo, y con ellos hemos abierto muchos corredores humanitarios entre Varsovia, o sea, ucranianos desplazados por la guerra, desde Níger, hemos volado con ayuda humanitaria a muchos lugares, y básicamente hacemos eso, y eventualmente a futuro está un proyecto de también sobrevolar la zona SAR para poder darle las posiciones de las pateras que están en problemas.
Y la pregunta casi es obvia, ¿qué hace un piloto este viernes al Teatre Victòria de Barcelona con un monólogo? Volar es humano, aterrizar es divino. No sé, es algo que usted ha hecho otras veces, que es algo nuevo.
No, llevo 10 años haciéndolo. De hecho, anduve por muchos lugares de España. En Madrid lo hicimos 3 años en el Teatro del Canal. La semana pasada lo hice en Fuenlabrada. Hicimos en Bilbao, en Avilés, en Coruña, Vigo, no sé, Murcia. Dimos vuelta mucho con el espectáculo. Y en Argentina ya hace 10 años que lo hago.
Si no lo he oído mal, hay una cabina de avión real en el escenario.
Sí, sí, ahí reproducimos el accidente de Avianca en Nueva York, que se quedaron sin combustible, y lo mostramos de alguna manera para ver las cosas que ya no pasan y cómo en la aviación se empezó a aprender de los accidentes. Por eso nos pareció muy reactivo, y empezamos a aprender de los incidentes, pero los estudiamos como si hubieran sido accidentes, pero en un momento decíamos, bueno, pero eso es como pasó 1 metro arriba de la montaña, podría haber pasado 1 metro abajo, llegamos tarde igual, porque en definitiva, cuando, digamos, toda la secuencia, las defensas se han vulnerado, es como cuando un delantero queda solo frente a un arquero, el gol está hecho, salvo ese delantero se llama Higuaín, pero eso es otro tema, pero, y de esta manera lo que aprendimos a hacer es a ser predictivos, estudiar la operación normal, y cualquier desvío de la operación normal, estudiarlo sí como si fuera un accidente. Entonces ahí ya nos damos cuenta de dónde está la debilidad, dónde está la grieta, por dónde va a venir la cosa. Y eso la verdad que hizo que la aviación fuera lo segura que es, porque la gente le tiene miedo a los aviones, pero se olvida que en el año 2017, con 4.000 millones de pasajeros transportados, con 38 millones de vuelos, no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea, y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones. Y sin embargo le tenemos miedo a los aviones.
Doncs qui vulgui conèixer Enrique Piñeiro aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Victòria de Barcelona amb aquest espectacle Volar es humano, aterrizar es divino, i li agraeixo molt que ens hagi pogut atendre uns segons aquí al Món Arrego aquest matí. Moltíssimes gràcies.
A vostès, gràcies.
Res. De seguida acabarem. Abans vull saludar un moment la Mònica Usar, perquè aquest matí el Departament d'Acció Climàtica ha presentat el nou sistema d'avisos de calor i de fred en el context d'emergència climàtica, i la gran novetat és que hi haurà un avís per calor nocturna. Això és gairebé inèdit a tot el món. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, en què consistirà aquest avís?
Doncs mira, serà un avís que s'activarà quan se superi una certa temperatura durant les nits, que és una cosa que fins ara no s'havia fet. Normalment activàvem aquests avisos amb les temperatures màximes de dia, quan la calor era més intensa, però no de nit. I això no es fa a cap altre país d'Europa, i només es fa, de moment, a Austràlia. Per tant, ho farem aquí a Catalunya com a novetat, i de moment s'aplicarà durant un any sencer, i sobretot a les comarques de la costa i del prelitoral, que és la zona on les temperatures nocturnes s'acostumen a disparar més. A més, no només tenim en compte temperatura, ara amb aquesta prova pilot sí, però en un futur potser també s'aplicarà el tema de la humitat, que ja sabem tots que genera aquesta xafogor, que encara fa que la temperatura sigui més marcada. Per tant, aquesta seria la novetat. A banda d'això, tot plegat ve per la necessitat que tenim d'anar actualitzant aquesta situació amb el canvi climàtic. Penseu que cada cop tenim nits pitjors. Quantes vegades diem nit tropical, o nit tòrrida, o nit roent, aquestes nits cada cop s'estan fent més habitual, i això és el que fa que haguem d'activar aquests nous avisos una miqueta per actuar també tots junts en protecció civil i estar pendent sobretot de la gent més vulnerable.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Calor nocturna, eh? Això ja és... En fi.
Puc fer un petit apunt?
Digues.
Perquè m'he quedat parat amb la informació que ens ha donat
la senyora Pinheiro.
I és cert, als Estats Units van morir el 2017 256 persones i va haver-hi 30.000 ferits caçant pokémons anant en cotxe. O sigui, les hòsties fotien en cotxe.
La febre aquella del Pokémon Go, en fi, és de les millors coses que hem sortit últimament. Mm. A punt, Pere Mas?
En perfecte estat de revista.
Doncs anem a la publicitat.
Vaja!
Arnau, informàtic, 2 anys treballant amb Serenet.
Jo portava temps avisant la